Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui amb 5 novetats, nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català, nova sessió especial del Senyor dels Anells i també nova sessió de Cineclub Olot.
També jugarem a les pel·lícules, ja ho sabeu, us fem escoltar 3 talls de veu, 3 pistes afegides i un títol que heu d'endevinar.
Ens quedarem atrapats en el temps amb una pel·lícula gran i també a la vegada molt polèmica.
En l'apartat d'actualitat parlarem d'espectacles a les sales de cinema a Catalunya i una nova sèrie barreja de dues anteriors.
I acabarem el concurs amb el concurs on volíem saber, recordeu, títols de pel·lícula on la família fos el nus principal de l'argument.
Obrim, doncs, el programa amb la recomanació de la setmana, ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
La recomanació de la setmana.
El govern sospesa d'avançar restriccions arran de la pitjor sequera que ha viscut Catalunya. Aquest és el titular de la setmana. La setmana vinent ja hi podria haver-hi restriccions en alguns municipis, com ara una disminució de la pressió a les xarxes.
Quina és la idea? Doncs reconèixer els efectes d'allò que encara alguns neguen, que és el canvi climàtic, i animar la població, els poders públics, a fer els deures, d'aplicar, a l'hora d'aplicar, totes les mesures que facin falta i que siguin necessàries. A partir de tot plegat, què us recomanem? La pel·lícula Rango, un film d'animació estrenat l'any 2011 i dirigit per Gore Verbinski, una història d'un camaleó xèrif que ha de prendre precisament mesures contra la sequera.
Diàlegs perduts.
Hay tantas cosas que quiero decirte. No. Me gustan tus historias. Cuéntame una historia, Ichi. Vamos, encantadora de abejas. Cuéntame uno de esos cuentos increíbles. Cuéntame aquel sobre el lago.
Doncs vinga, avui toca jugar a les pel·lícules. Recordeu que es tracta d'endevinar el títol de la pel·lícula que hem triat i al final del programa podreu comprovar si l'heu encertat. Hem sentit el primer tall i ara us afegim la primera pista.
Primera pista d'avui. La d'avui és una pel·lícula nord-americana basada en una novel·la del mateix títol amb una història al voltant de l'amistat entre dues dones en l'època de la Gran Depressió Americana. Els fets tenen lloc a l'estat d'Alabama, tot i que la pel·lícula es va rodar a Geòrgia.
Aurònix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Està? Està?
S'han ido.
A dónde s'han ido?
Llevamos...
¿Qué tengo que saber yo? Yo no soy abogada. Claro, ahora me voy a mi casa, ¿no? ¿Me voy a mi casa?
Yo también fui informática. Y aquí estoy con mi licencia del taxi.
¿Estás contenta?
Claro.
El que no cambia, no gana. Eso me lo decía mi madre.
Tu madre no sabía vivir.
¿Te gusta la ópera?
Obrim, doncs, les novetats amb aquesta producció espanyola que porta per títol Que nadie duerma. Es va estrenar a la Seminci de Valladolid i té una nominació als Premis Forqué. És el quart llargmetratge d'Antonio Méndez Esparza, després de fer Aquí i allà, i amb el que va guanyar precisament el Gran Premi de la Setmana de la Crítica de Cannes, La vida y nada más, i el documental Sala de Juzgado 3H. El guió, de fet, és del propi director i també de la directora Clara Roquet, guanyadora del Premi Goya per la Llibertat l'any 2021. I en el repartiment hi trobem, podeu sentir les veus, a Malena Altea, Alterio, Aitana Sánchez-Gijón i Rodrigo Puigdemont, entre d'altres.
Que precisament amb Malena Alterio ja sona també com mou nominada amb més d'un premi a l'any vinent.
De fet, ella és protagonista, exacte. Ella és Lucía, acaba de perdre la feina, decideix donar un gir a la seva vida i convertir-se en taxista. Recorrent als carrers de Madrid, el seu desig principal és poder portar en el seu cotxe un veí que ha desaparegut, que no veu des de fa molt temps i del qual se n'havia enamorat.
Nada de móviles.
¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar?
Nada bueno.
No voy a poder hacerlo sola. Yo te puedo cuidar y así estamos juntas.
Ya, pero es que ese no es tu trabajo.
Ayúdame, por favor. Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medium.
¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería.
I no ens allunyem gaire perquè seguim amb una producció espanyola, però d'un caire molt diferent, és La Ermita, de la que escoltàvem aquest tall, que és un drama del gènere fantàstic que es va estrenar en el darrer festival de Sitges i que és un producte que precisament no diria cobra un gènere, però gairebé aquest tipus de pel·lícules que últimament s'estan fent molt de caire rural i de l'Espanya, no diré profunda, però sí l'Espanya interior, en aquest cas del nord d'Espanya, i barrejat amb llegendes mil·lenàries que també en el País Basc n'han fet més d'una d'aquest tipus. L'argument que ens presenta la protagonista és Emma, que el que vol és comunicar-se amb un esperit d'una nena que està atrapada en una ermita fa molts segles en el poble on ella viu, i per fer-ho es posarà en contacte amb una mèdium, després es descobreix que és una falsa mèdium, i que la protegirà dels perills que poden posar en risc la seva vida. Interpretacions interessants de Belén Rueda, Maite Zaitegui i Josean Bengoetxea, entre d'altres, i la directora és Carlota Pereda, que també és l'autora del guió junt amb Albert Bertran Bas i Carmelo Viera, i recordem que va ser la directora que va debutar el 2021 amb la sèrie Alba i que després estrenaria el primer llargmetratge, Cerdita, tan celebrada i tan ben valorada, i ara té en preparació una altra sèrie que es diu Todas las veces que nos enamoramos.
Hola, tia. Què voleu?
Sergi, mantingues lluny d'aquests homes. Vius aquí?
Sí, m'han fotut aquí. Escolta'm, tu, no marxarem d'aquí fins que tinguem la pasta. I volem marxar ràpid.
Necessito més temps.
Si en 48 hores no tenim la pasta, la pasma descobrirà un cadàver.
Parlem ara d'un producte que va tenint ja caire de gènere, com són els drames rurals, i que en aquest cas, com heu pogut escoltar per la banda sonora, té com un toc de western,
sí.
Que la banda sonora també ens ho delata. Estem parlant de Ruta Salvatge. Ens posa al davant la tessitura de decidir que estem disposats a què estem disposats a fer per aquells que estimem quan es troben en perill i no podem fer res per salvar-los. És una pel·lícula rodada en català, en serbi i bosnià, i que té com a plató la Cerdanya, amb els seus boscos i muntanyes, tot i que a vegades ja passa, costa identificar exactament en quin lloc és, però quan veieu aquests paisatges, recordeu que estan aquí mateix, que
un gran plató a l'aire lliure.
I tant. L'argument: ens trobem al Pirineu, on és a punt de complir 50 anys, vol deixar enrere la seva feina de jardinera en cases luxoses de la Cerdanya per complir un somni, que és pilotar una avioneta turística.
Veus, abans era un somni de conduir un taxi i ara pilotar una avioneta.
De pilotar avionetes. Què passa? Que l'arribada d'unes persones mega estranyes en una de les cases de l'urbanització li canviarà absolutament la vida. En el repartiment hi tenim Àlex Bolet, Sergej Trifunovic, Boris Isakovic, Sergi López i Marc Martínez, entre d'altres. El director és Marc Retxa, autor també del guió juntament amb Nadine Lamarí. Recordem que va debutar l'any 91 amb El cielo sube i després ha fet títols tan coneguts com Pau i el seu germà, Dies d'agost, Petit indi o Un dia perfecte per volar, entre d'altres.
Me encantaba esta ciudad.
que ocurrió en Black Friday. Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es.
Doncs au, com dèiem ara fora del micròfon, seguim la vena aquesta, de la goteta de terror de cada setmana, després de Sitges ben fent Halloween, i ara ve el Black Friday.
Que també és per de tant, terror per segons qui.
Per tant, fan tots els honors fent una pel·lícula que es titula precisament així, Black
Friday. Però no
Friday,
va de compres, en aquest
i
cas.
I no va de compres, no. De fet, és una versió, això ho hem d'explicar perquè és molt curiós, és una versió en llarg metratge, en aquest cas, però d'un fals trailer que es va estrenar, que el director d'aquest film va fer per Greenhouse, una productora, que era com una mena de gambarrada entre, entre diguem-ho, Robert Rodríguez i Quentin Tarantino, que varen fer com una mena de, no de juguesca, però sí d'exercici, de fer tràilers de pel·lícules que no existien.
Sí.
Després, i totes, evidentment, de terror i gores. Després, a partir d'aquí, van néixer d'algun d'aquests curts idees com pel·lícules de The Prof, de Tarantino o Planet Terror. Doncs bé, aquesta també tenia el seu tràiler i a partir d'aquí ha fet ara aquest llargmetratge. Què ens explica? Coneixerem els fets que tenen lloc precisament un Black Friday, on s'han produït molts disturbis que han acabat en un misteriós assassinat inspirat justament en el dia d'Acció de Gràcies, és a dir, tot alhora i tot barrejat. Té aterroritzat a tot el poble de Plymouth, que és a l'estat de Massachusetts, i aquí és el nus de l'argument. En el repartiment, Patrick Dempsey, Addison Rae, Gina Gerson i Rick Hoffman. I el director, que és també actor, Eli Roth, és l'autor del guió junt amb Jeff Rendell, va debutar l'any 2002 amb Cabin Fever i després ha estrenat títols com Hostel, Hostel 2, Toc Toc o El Justiciero, entre d'altres.
Señor Snow, con todo lo que ha visto ahí fuera, ¿para qué son los Juegos del Hambre?
Los Juegos del Hambre son para castigar a los distritos. Esos tributos no tienen elección.
Su función es convertir a cada uno de estos chicos en espectáculo, no en supervivientes.
Estamos en directo.
Sonreíd, por algo tenemos dientes.
Imagínate que saliera tu nombre. Solo quiero saber que alguien se sigue preocupando por mí, que soy valiosa.
Bienvenida al Capitolio.
Creo que no deberías estar aquí.
No debería, pero soy tu mentor.
¿Un rebelde?
Voy a sacarte de aquí.
¿Quiere proteger a la gente? Es esencial aceptar que son los seres humanos.
¡Asesinos!
¿Y qué hace falta para controlarlos? A ver cómo utiliza ese famoso encanto de los Snow.
Doncs vinga, tenim tràiler de pel·lícula amb banda sonora una mica èpica.
El títol
és molt curtet, eh? Es diu Los Juegos del Hambre, dos punts, balada de pájaros, cantores y serpientes.
És d'aquells... I altres animals.
Exacte, és d'aquells que evidentment acabes reduint. Sí, algú ara dirà, ostres, Juegos del Hambre? Doncs sí, és una nova entrega d'aquesta saga. El que passa que l'última va ser l'any 2015, que va ser la que va tancar la trilogia. Exacte. Primera. I clar, passat ja una mica força temps, eh? Podríem discutir si era necessari o no. És una pel·lícula llargueta, 157 minuts de durada, atenció, és una prequela, evidentment els fans l'estaven esperant, han hagut de trigar anys per veure-la, però és una prequela, vol dir que ens explica el que passava abans, eh? De la saga primera que vam poder veure, i està basada evidentment en les novel·les de Susan Collins. L'argument ens situa en aquest temps post-apocalíptic, eh? Tirarem dècades enrere abans de l'inici de les aventures de Katniss Everdeen. Corallianus Snow és el, serà, en aquest cas, el mentor de Lucy Gray Baird. Penseu que hi ha uns altres personatges. Quan estem parlant d'una prequela, aquí els protagonistes són uns altres. Aquesta és la nena seleccionada del districte 12 per jugar en aquests jocs i la jove sorprendrà a tots cantant a la cerimònia d'inauguració dels 100 Jocs de la Fam. El repartiment, Tony Blyth, Rachel Zegler com a protagonistes i al seu costat Ashley Liao, Mackenzie Lansing i Jerome Lanz, entre d'altres. A la direcció tenim a Francis Lawrence, va debutar l'any 2005 amb Constantine, després faria Soy Leyenda, Agua para Elefantes, Conspiracy, El País de los Sueños i les entregues anteriors, és també el director, de les altres pel·lícules d'aquesta saga.
Com acostumem a dir darrerament tot això, encara hi hem d'afegir el títol del cicle infantil de cinema en català, això que en diem el cicle 5, que recordeu, cada setmana us ho diem, és dissabte i diumenge a les 4 de la tarda, la primera sessió, i amb uns preus molt reduïts. En aquesta setmana que veurem Mòmies, que es va estrenar just aquest mateix any, 2023, i dirigida per Juan Jesús García Galocha. És una història des de les entranyes de la Terra en què hi trobarem mòmies, arqueòlegs i anells trobades en una excavació.
I amb aquesta banda sonora també hem de parlar del Senyor dels Anells, Les dues torres. Ja sabeu que hi ha aquesta versió remasteritzada i, a més, extesa.
De tota la saga.
De tota. Vam començar amb la primera, ara amb la segona, i encara ens faltarà la tercera de la trilogia. En concret, es projectarà els dies 17 i 18. Ja ho sabeu que quan tenim tant moviment a la cartellera...
Només avui i demà.
S'ha de tenir en compte a l'hora d'anar a buscar i d'escollir les pel·lícules. Mireu sempre la cartellera. És aquesta segona entrega de la saga que es torna a projectar als cinemes. Recordem, perquè passen els anys molt ràpid, que aquesta pel·lícula es va estrenar el 2002.
21 anys.
Que aviat està dit. La va dirigir Peter Jackson, amb Elijah Wood, Viggo Mortensen i Ian McKellen.
I per tant, amb tot això i amb el que entra i amb el que ja us hem avançat i encara ens queda alguna cosa, la distribució de la cartellera queda amb un triplet, Que nadie duerma, El favor i aquesta del Senyor dels Anells, Només avui i demà. Tenim també quatre doblets, dissabte i diumenge, que són Mòmies amb l'ermita, els altres ja seguiran tots els altres dies, que són Doraemon, el nou dinosauri de Nobita, amb Five Nights at Freddy's, Un amor amb Ruta salvatge i Trolls 3 todos juntos amb Saben aquell. I per últim, les tres sales que queden, ja amb la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, són The Marvels, Black Friday i aquesta que esmentàvem ara, Los Juegos de l'Hambre, Balada de Pájaros, Cantores i Serpientes.
Que no són tres pel·lícules, sinó que només és una. Preneu nota, també, que per avui tenim nova sessió de Cine Club amb la projecció de El Maestro Jardinero, de Paul Schrader. És el tancament de la trilogia del director que, juntament amb El Reverendo i El Contador de Cartes, ens presenta un seguit de personatges que busquen la redempció en una Amèrica del Nord perduda en la decadència de les seves pròpies conviccions. La podeu veure avui mateix a 2:15 del vespre al Cinema Zolot.
I ja, per últim, anoteu que també dijous que ve, 23 de novembre, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà de Marvels.
Diàlegs perduts.
¿Ha estado usted alguna vez en Wissenstone?
Pues sí, precisamente hoy he pasado por allí.
Ella y yo vivimos en la misma calle durante 30 años o más. Cuando murió su hijo, su nuera se empeñó en que viniera a vivir aquí al asilo. Y me pidieron que viniera con ella a compartir la habitación. La señora Otis no lo sabe, pero yo volveré a casa en cuanto se encuentre un poco mejor.
Doncs bé, que seguim jugant, novament hem escoltat un nou tall de la pel·lícula d'avui i ara, tot seguit, us hi afegim una nova pista.
Va, vinga, segona pista. El reconeixement de la pel·lícula va ser general. Dues nominacions als Oscar com a millor actriu i millor guió adaptat, tres nominacions als Globus d'Or i dues als Premis BAFTA com a millor actriu i com a millor actriu de repartiment.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, anem de viatge per quedar-nos atrapats avui a l'any 1971, quan un dels mestres del setè art, ens posem drets perquè estem parlant de Stanley Kubrick, estrenava La naranja mecànica.
La naranja mecànica pertany a aquell grup de pel·lícules que, des del moment de la seva estrena, varen escandalitzar a certs sectors de la societat. més de mig segle després, segueix provocant amors i odis a parts iguals. Un producte que resulta irritant, exagerat i ple d'interès a la vegada.
Mientras andábamos por el borde del muelle, iba yo aparentemente tranquilo, pero cavilando todo el tiempo. Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba. Pero de repente, caí en la cuenta que el pensar es para los atristos, y que los omniosos cuentan con la inspiración y con lo que el deñor manda. Porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa.
Basada en una novel·la d'Anthony Burgess i amb guió del perfeccionista Kubrick, el director intenta una proposta semblant a 2001, una odissea a l'espai, però amb la violència com a taló de fons. I per fer-ho, divideix l'argument en tres actes molt diferenciats.
En el primer ens presenta el protagonista Alex i les seves malifetes. Aparentment mai mostra més del que creu necessari, però veurem com l'individu reprodueix les tares de la societat que l'envolta. Més que la violència explícita, el que neguiteja de les escenes és l'absurditat de cada situació presentada.
Ya era el día siguiente, hermanos, y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero no en la banda sonora, hermanos. Que esta vez solo tenía música.
El segon bloc explica com detenen i empresonen l'Àlex, que ha estat traït pels seus companys. Aquesta part, a través d'un humor molt particular, dona a entendre com el protagonista és capaç de fer qualsevol cosa per recuperar la llibertat.
Abans del tercer bloc, el director Stanley Kubrick posa en pantalla una de les peces claus de la pel·lícula. La denúncia de l'Església com a un dels estaments claus precisament d'una societat que anul·la bona part de les llibertats humanes.
El tercer bloc ens presenta el protagonista patint els efectes d'allò que ell liderava anteriorment. Acabarà com a instrument mediàtic per atacar els mètodes que el sistema utilitza per rehabilitar delinqüents. I Beethoven de fons, amb dos altaveus monolítics, com el del 2001, per intentar recuperar el que queda d'Àlex.
Vamos a ver. Estas diapositivas requieren una respuesta de uno de los que aparecen en la imagen. Me tienes que decir lo que, según tú, esa persona diría. ¿Está claro?
Claro, clarísimo.
¡Qué plumaje más bonito!
¿Yo digo lo que la otra persona diría?
Sí.
¿Qué plumaje más bonito?
Pero no lo pienses tanto. Di lo primero que te venga a la cabeza.
¡Coles! ¡Pragas! ¡Y no tiene pico!
¡Bien!
Polèmica adaptació d'una novel·la on Kubrick obvia el final i que per alguns crítics va ser un error que deixa el protagonista sense molt dels matisos que l'obra escrita li dona. Malcolm McDowell ofereix un recital d'exageracions histriòniques que resulten aclaparadores per la majoria dels espectadors.
En tot cas, La naranja mecànica no deixa de ser un testimoni d'una societat i d'un moment on la gent injustícies, els joves sense futur, els sense sostre i el poder despietat es posen en primera fila per ser jutjats sense excuses. La pel·lícula fou retirada d'Anglaterra quan Kubrick va detectar grups de joves que imitaven els protagonistes i no es va tornar a programar fins l'any 2000.
Segueix sent un producte visualment fascinant, però que no acaba d'aconseguir els objectius per al que es va iniciar tot el projecte. Un exemple més de gran obra que cal conèixer, però que no ha guanyat mai el títol d'obra mestra. I per això, avui, l'hem volgut recordar.
Diàlegs perduts.
Hola, Evelyn. Me han robado la casa. Pero estaba aquí cuando yo me fui. A no ser... Oh, Evelyn, no pensarás que me he vuelto loca, ¿verdad? Estaba aquí cuando me fui.
No, querida, no se ha vuelto loca. Estaba aquí.
¿Qué clase de persona le robaría la casa a una anciana? No valía nada.
No, querida. Nadie se la ha robado. Pero estaba en muy mal estado y tuvieron que derribarla.
Tercer diàleg que hem pogut escoltar i, per si algú encara té dubtes, tanquem el joc amb una nova pista.
Tercera i última pista d'avui. Com hem dit en la primera, la pel·lícula ens parla de l'amistat, però també parla de la violència de gènere, el lesbianisme, el racisme, l'eutanàsia i la pobresa. Amb un títol gastronòmic, el que havia de ser una pel·lícula de dones ha acabat conquerint a tota mena de públic.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
I anem ara per l'actualitat amb una primera notícia que té allò, un costat bo, un costat dolent, trets positius, altres no tants. Parlem de cinema i concretament d'espectadors a les sales de cinema. Segons les darreres dades aparegudes fa pocs dies i recollides per l'anuari de les GAE, els catalans anem al cinema menys de dues vegades a l'any. Això és greu, no?
És greu,
és greu. Segons aquestes dades, com dèiem, ens diuen que en els últims 12 mesos les sales de cinema van tenir 4 milions d'espectadors, que fent números dona, com a resultat, 1,4 entrades de cinema per habitant i any. És a dir, no arriba ni a una i mitja.
És molt poc, és molt poc.
El problema és que es tracta, com dèiem, aquesta és la part negativa, d'unes dades que van en augment els darrers anys. Per comparar una dada ja de fa temps, el 2007, se'n compraven gairebé 4, 3,7 entrades l'any, i ara el que dèiem, 1,4. Cal tenir en compte, evidentment, entre mig hi ha hagut canvi d'hàbits, com són el problema de la pandèmia i, per altra part, l'eclosió de les plataformes i la facilitat de veure sota demanda qualsevol pel·lícula des de casa. Però, tot i així, els exhibidors diuen que això anirà canviant perquè presenten uns altres números, evidentment, que són certs, i és que el 2022 es varen vendre més entrades que el 2021. Per tant, hem d'esperar que el 23 segueixi la tendència i que també se'n venguin més que el 2022.
Que es puguin anar revertint. Veurem. Exacte. Us imagineu una barreja de Joc de Trons i de Harry Potter? A veure, a vosaltres quin univers us vindria en ment si haguéssiu de fer una nova pel·lícula, una nova sèrie, barrejant elements d'aquestes dues?
Ara m'imaginava d'altres, altres sèries que poguessin barrejar-se i que tingués alguna gràcia.
Alguna mena de sentit, també, sí. Tot plegat. Bé, estem parlant de l'adaptació, una nova adaptació d'una saga de novel·les de fantasia èpica, que es dirà Sèrie Empiri. De moment, s'ha tancat l'acord per adaptar un dels primers lliuraments, que es diu Ales de Sangre. És una saga escrita per Rebecca Yarros. Eren moltes les persones productores interessades, però finalment ha estat Amazon, que s'ha fet amb els drets. Per tant, Amazon produirà aquesta nova sèrie. Hem de dir que la novel·la, perquè està basada en aquestes novel·les, la primera va tenir molt èxit, portant-la a ocupar el número 1 a la llista de bestsellers a Nova York, al New York Times, durant 13 setmanes. I ara que mateix és mes de novembre, es publica Iron Flame, que és la segona entrega. La història d'Ales de Sangre gira al voltant de Violet, una noia que esperava convertir-se en escriptora, però que la seva mare l'obliga a intentar convertir-se en un genet de drac. Per tant, aquí heu de veure una mica la barreja, que per això es diu que és com una mena de barreja entre Joc de Trons i Harry Potter, per tots aquests elements.
Ja ho tinc, barrejarem Modern Family amb els Picapiedra. Què et sembla?
Podrien sortir coses molt interessants.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, abans de regalar entrades, us avancem que la setmana vinent bufarem espelmes amb un actor nascut a París i parlarem també de llibres de cinema. I la solució als diàlegs perduts d'avui era la pel·lícula Tomates Verdes Fritos, estrenada l'any 1998, dirigida per John Avnet.
Una gran pel·lícula i que des d'aquí recomanem el seu visionat. Anem a regalar entrades, preguntàvem la setmana passada, amb excusa del favor, la pel·lícula aquella que voltava, girava al voltant d'una família, pel·lícules precisament on el nus argumental fos una família i per què?
Doncs mira, hem tingut més de 20 respostes entre Facebook i Instagram. Ens han dit Miloca Família, Vacaciones de Verano, La Família Adams. També ens ha dit Solo en Casa, Avatar, també, la part segona de la pel·lícula, els Mitchell contra les màquines, entre altres, eh? Per tant, de fet, de pel·lícules en temàtica familiar n'hi ha moltíssima. D'entre totes les respostes s'emporta les dues entrades, gentilesa de Cinema Olot, la Nayeli Martínez, que ja ens ha dit Encanto, és de dibuixos, però molt significativa pel que fa a la família.
I anem per la pregunta de la setmana amb l'excusa de l'estrena d'aquesta de l'Ermita i també de Ruta Salvatge, el que volem, ja que hem parlat d'aquest tipus de pel·lícules fetes en l'interior del país, en la part més rural, doncs una pel·lícula que estigui ambientada precisament això, en el medi rural, i per què escolliu aquest títol?
N'hi ha moltíssimes, eh? Ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres, des de l'interior del país, el que fem és cada setmana parlar de cinema aquí a Sessió Contínua a Ràdio Olot.
Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.